Bon dia, Enric.
Ja hi tornem a ser,
eh? Ja tornem a ser aquí, ja ha passat un plis-plas tot l'estiu.
És veritat, semblava que duraria molt.
Sí, doncs...
Doncs no!
Ja està, s'ha acabat, ja han fet els mesos aquells d'estiu, han passat una calor horrorosa aquest
any. És que això ja no és el que era, Montse.
Molta calor.
Molta
calor. Hem passat l'11 de setembre i ja tornem a ser aquí. És com la volta al col·le.
Sí, sí. Que per cert no m'has comprat ni llapisos ni bolígrafos ni colors.
Ni llapisos de colors, exacte.
Ni el com es diu allò?
Aquelles llibretes que olores i fan olor de nou.
Sí, i les gomes d'esborrar
a Milan. D'esborrar.
I els plomiers, nena.
Els plomiers.
Que jo ja fa temps que no em compres cap plomier, eh?
Que te'n compraré un, va. Per Nadal te'n regalaré un.
A veure si és veritat. Però per Nadal no té mèrit, perquè jo li puc demanar el Papa Noel.
Bueno, doncs ja te'n regalaré un i ja l'ensenyarem aquí a l'audiència, el nou plomier que et regalaré.
Molt bé. Doncs bon dia, amics de Fila Zero, amics de la Cala Ràdio.
Bon dia a tots. I engeguem perquè tenim moltes coses per explicar.
Sí, perquè tant de temps sense parlar, ara tenim molt de material.
Això mateix.
Que no,
no
sé si sortirà.
No farem un repàs de totes les pel·lícules que han estrenat durant aquestes setmanes que no hem fet programa, però sí que en parlarem d'una. I la primera amb la que començarem és Oppenheimer.
Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán hasta que la hayan utilizado.
Oppenheimer ha sigut l'estrena de l'estiu junt amb Barbie.
Sí.
Són les dues pel·lícules que s'han debatut la taquilla.
Barbie no l'hem anat a veure,
Barbie
però
no
Oppenheimer
a veure.
Sí, eh?
Oppenheimer sí, i per això parlarem d'Oppenheimer, perquè ja que l'hem vista, doncs farem la nostra crítica, encara que sigui curteta. Oppenheimer és una pel·lícula americana de 3 hores que passen volant, dirigida per Christopher Nolan, que és d'aquests directors que a nosaltres ens agraden, i és director de pel·lícules com El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace del Caballero Oscuro, Origen, Interestelar, Tenet, Dunkerque, El Truco Final, Memento, és a dir, té una filmografia d'aquelles que ja és de culte, eh? I aquesta pel·lícula, en què hi participen com a actors una llista d'actors boníssims, començant per Cillian Murphy, que és el que fa el paper del físic d'Oppenheimer, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, bé, tota una sèrie d'actors boníssims. De fet, a la posició del rànquing de Film Affinity com a pel·lícules d'any és la que ocupa la tercera posició, és una pel·lícula d'aquelles que és candidata a l'Oscar, sí o sí. I bé, jo no faria el repàs de tots els actors i de les seves pel·lícules perquè ja són prou coneguts, però sí que diria que és una pel·lícula que explica, diguéssim, a partir de, diguéssim, el judici que li fan a Oppenheimer com a persona que ha creat aquesta bomba atòmica i que l'han d'introduir o mantenir dintre de la Societat de Física dels Estats Units, fa uns flashbacks on sí. Ens explica com s'arriba fins aquí.
De fet, el tema que tracta és, per situar-nos, en Julius Robert Oppenheimer és un físic americà, nord-americà, que durant la Segona Guerra Mundial li encomanen de fer les proves nuclears per construir la bomba atòmica. En aquell moment no sabien si es podia fer la bomba atòmica i quins resultats tindria i quins efectes tindria.
A més, no anava adreçada tampoc al Japó. Era una bomba nuclear que, bueno, en principi anava adreçada als alemanys.
Bueno,
el que passa és que no arribaven a temps.
No, el que passa és que els alemanys també ho estaven investigant, o ells creien que ho estaven investigant, i per tant una mica deien, o bé, arribem nosaltres a aconseguir
la fórmula,
aquest tipus de bomba que és tan devastador,
sí,
O hi arribaran ells, i si arriben ells ens la carregarem nosaltres. I per tant era una carrera d'aquelles de...
armamentística.
Exacte, però que el que no hi arribi l'ha cagat perquè hi arribarà l'altre i el fotrà, no? Aquest era l'argument per seguir investigant. Sí. Total, que ell, amb ell li encomanen d'organitzar tots els estudis i tota la investigació final per posar en marxa aquesta bomba. Resulta que ell queda impactat pel poder destructiu de la bomba i aleshores li apareixen dubtes morals sobre la creació. Crear una bomba que pugui arribar a matar tanta gent i tal, doncs és molt bèstia. Uh-huh. I des d'aleshores, que fa la bomba, la tiren i maten, durant la resta de la vida s'oposa, però molt seriosament, a la guerra nuclear i sobretot a que estan hi ha qui planteja de fer la bomba d'hidrogen, que és molt més bèstia que la... I aleshores la seva vida dona un tomb i passa de tenir un paper fonamental en el mapa polític de la Guerra Freda, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, i passa a ser acusat de comunista en l'era McCarthy, la persecució aquella de comunistes, quan es van posar com a oponent Rússia, la URSS. Per tant, van dir que era espia de la Unió Soviètica i va estar obligat a dimitir de qualsevol funció pública. Hi ha una frase que ens surt de la pel·lícula que una mica explica bastant el tema. Quan estan construint la bomba atòmica, hi apareix el dubte de si quan engegui la fissió nuclear, que és una reacció en cadena, de si s'aturarà o continuaran a l'aire i es carregarà tota la Terra. Fan números i pensen que és molt improbable que això passi, per tant tiren endavant. Però resulta que ell al final acaba dient: van passar de la reacció en cadena possible infinita, diríem, a la reacció en cadena que és la carrera armamentística, que els països busquin tots tenir la seva bomba atòmica i tothom la tingui. Això és una reacció en cadena. Difícil de controlar, ja. En fi, una gran pel·lícula.
És una molt bona pel·lícula, l'aconsellem moltíssim.
Que mireu si l'aconsellem, que la pensem tornar a anar a veure la Montse i jo. Són 3 hores, seran 6 hores d'Oppenheimer.
Això mateix. Molt bé, doncs seguim ja amb les pel·lícules de la cartellera d'aquesta setmana. Haurem de anar una mica de pressa, perquè l'Oppenheimer ens ha pres molt de temps.
No, home, l'Oppenheimer són 3 hores de pel·lícula, la proporció. Va, digues l'altra.
Vinga, doncs comencem amb les estrenes, com deia, aquesta setmana, i comencem amb Misterio en Venecia.
Hercule Poirot, he encontrado algo.
Misterio en Venecia és una pel·lícula americana, en aquest cas dirigida per Kenneth Branagh, que també és d'aquests directors ja clàssics.
Famosos.
De Los Amigos de Peter, que és de les primeres pel·lícules boníssimes, Mucho ruido y pocas nueces, Frankenstein, Hamlet, Trabajos de amor perdido. És un director anglès, ell, i per tant té la tradició de l'escola de Shakespeare arrelada.
I en molt enganxat al teatre tradicional.
Això mateix. I en aquesta pel·lícula, doncs, ell també fa de protagonista, fa de Poirot, del investigador Hércules Poirot, i l'acompanyen a la pel·lícula Michelle Yeoh, de Memòries d'una geisha, per exemple, el Jamie Dornan, que el van veure a La caza, el van veure a Belfast, també pel·lícula d'ell,
que també l'hem vist a
Filmin, la recomanem molt, 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 perquè té aquest caràcter Branagh, una mica de teatre, però que retrata molt bé la vida del Belfast dels anys 60 i 70 amb tot el conflicte,
que és quan hi ha els de l'Ira matant gent, diríem. I està molt bé perquè està vist des de la visió d'un nen.
Exacte, un nen que és en Jude Hill, que també participa en aquesta pel·lícula. En aquest cas, la pel·lícula, jo el que he de dir, que pel que es veu a les imatges i que a més és la continuació de les pel·lícules que va dirigir ell també, d'Assassinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo, és que hi ha molt bona imatge, un paisatge genial i els enquadraments són de categoria.
A veure, aquí tenim que poc després d'acabada la Segona Guerra Mundial, seguim el fil històric de l'Oppenheimer, després de la Guerra Mundial hi ha un misteri aterrador a la vigília del Dia de Tots Sants, que afecta l'investigador Hèrcules Poirot. Resulta que l'Hèrcules Poirot està jubilat, està a Venècia, que és la ciutat amb més glamour del món, i va a una sessió d'espiritisme a un palazzo en runes i que se suposa que està embruixat. I un dels convidats a la sessió és assassinat. I el detectiu, en Poirot, pues es veu embolicat en aquest món de sombres i secrets i d'espiritisme.
I que haurà de resoldre. Exacte. Qui ha estat l'assassí.
Pues és una aventura d'Agatha Christie.
Sí, sí. Molt bé. Doncs aquesta també és de les...
També té bona pinta.
Bona pinta. I ara anem a una pel·lícula espanyola, Todos los nombres de Dios.
El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo.
Todos los nombres de Dios és una pel·lícula de Daniel Calpasoro, un altre dels directors que nosaltres seguim. És el mateix director de Cien años de perdón, El silencio de la ciudad blanca, que era una adaptació de la novel·la de la Eva García Sáenz de Urturi, El aviso, Invasor, i està protagonitzada per Luis Tosar. Què dir de Luis Tosar si porta 70 i pico de pel·lícules i que ja les coneixem quasi bé totes?
No para.
No para, està on fire, que diuen.
I en papers molt diversos.
Molt diversos, sí. Que hi ha qui diu, jo Luis Tosar no el vull veure, ni tinc mania des de que vaig veure no sé quina pel·lícula.
Aquella de Tus ojos?
No, jo crec que és Mientras duermes.
Ah, possible, sí.
Però és igual, és un actor prou versàtil com per poder-lo veure amb moltes altres. L'acompanya Inma Cuesta, del Desorden que dejas, o Històries para no dormir, o La voz dormida, Nordin Batán, de 30 monedas, i el Roberto Enríquez, de també El desorden que dejas, El embarcadero o Gigantes. Jo, per lo que he vist de tràiler, és d'aquestes de tensió bona.
No, és bona, és bona, és bona. Mira, aquí tenim un atac terrorista que es produeix a Madrid. Clar, un atac terrorista inesperat. O sigui, una explosió, tal. El Santi, que és el Luis Tosar, està a la zona aquella. I amb ell l'agafa l'hostatge, l'agafen d'hostatge, l'únic membre de la cèl·lula terrorista que ha sortit viu de l'explosió. Total, que amb una armilla plena d'explosius, lligada al seu cos, l'hostatge, que és el Santi, acaba convertit en una bomba humana que el fan passejar per la Gran Via madrilenya.
La imatge és brutal, eh?
És boníssima. És la Gran Via sense trànsit.
I ell passejant pel mig amb aquella armilla plena d'explosius.
Sí, i tota la policia, sí, diem, a distància, clar, seguint la situació.
Sí, sí.
A veure, comença una mobilització de serveis d'intel·ligència, d'emergència, de mitjans de comunicació, que intenten salvar la vida del Santi amb un desplegament bestial. I amb conseqüències totalment inesperades. Per tant, no sabem com acaba la cosa, perquè no l'hem vist.
Però bueno, les pel·lícules del Calpasoro són boníssimes. És allò, aquelles pel·lícules que dius, no li envejo res a les pel·lícules americanes, però a més amb el tint del cinema europeu, que és el de qualitat. Bé, seguim. I ara tornem als Estats Units, amb una pel·lícula que es diu After, aquí acaba todo.
Solo reescribo cosas antiguas. Al final, los easy y las hipótesis no importan, ¿verdad? Nada importa en este mundo si no está Tessa.
After, aquí acaba todo, és la cinquena d'una nissaga de pel·lícules que es diuen After. I hi ha el After, aquí empieza todo, Amor infinito, Almas perdidas, bueno, sempre amb l'After, eh? After, Amor infinito, Almas perdidas, After, Mil pedazos. I ara estem, pues, After, aquí acaba todo, i esperem que ja sigui l'última.
Sí. Per favor.
Aquesta pel·lícula està dirigida per Castile Landon, que és la mateixa directora que ha dirigit totes aquestes, totes que totes After. Elles estan basades en novel·les de l'Anna Todd. Bé.
El Hardin, que és el protagonista,
sí,
està passant per un bloqueig creatiu. És un escriptor, sí, i tothom espera el nou llibre, però ell no progressa, està
bloquejat.
I l'editorial li va reclamant i ell va donant excuses. I és que a la inspiració no se li pot donar pressa. I ell està desfet, està perdut, perquè si no està amb la Tessa,
que és la seva nòvia de sempre.
Exacte. Doncs no, res li importa, no pot pensar en res més que en ella i en aquesta història d'amor inacabada, diria. Per superar-ho, que també és tenir bones idees, decideix anar-se'n a Lisboa, perquè allà hi ha una noia que es diu Nathalie, a qui li deu una disculpa, ell. Però com li ha d'explicar a la Nathalie el problema que té amb la Tessa?
Perquè ja, vinga, disculpar-me amb tu perquè l'altra nòvia no em fa cas.
Exacte. Té el cor trencat i dividit i s'està preguntant com serà viure la vida sense la Tessa. I només li queda una pregunta. Què passa si aquí s'acaba tot? Que a mi em fa pensar en el suïcidi.
Home, no.
Vols dir que no?
No, que se'n va treballar en un magatzem perquè ja no escriu més.
Bueno, però és un suïcidi...
literari.
Literari. M'ho has arreglat, comencé.
Però jo no, però pensava... aquesta del tràiler és, a veure, chicos guapos, jóvenes, con problemes existencials, amb una pàtina d'intel·lectualitat perquè escriuen llibres.
Però bé.
No l'aneu a veure.
No. Bueno, i si l'aneu a veure, allà vosaltres.
Això
no.
Mateix. Bueno, anem per la següent.
Va.
I la següent és italiana. I també és d'un director que ens agrada molt. El sol de futuro.
Estamos en el año 56. Como sabéis, el protagonista de la película es Ennio, editor de L'Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano.
El sol del futuro és de Nanni Moretti, el mateix director de Caro Diario, de Caos Calmo, de L'habitació del hijo, del Colibrí, a més basades en bestsellers de la literatura italiana, del Veronesi, exacte. En aquest cas, el Nanni Moretti també fa d'actor principal.
Sempre surt, eh, les
Sí, sí, sí. I l'acompanyen Margherita Buy, que la vam veure a Habemus Papa, amb Tres pisos, El primer dia de mi vida, Matthew Amalric, de La crònica francesa, L'oficial i l'espia, Oficines d'infiltrados, Gran Hotel Budapest, el Silvio Orlando, que el vam veure, i un Pope, i a New Pope, que és aquell bisbe...
Aquelles dues sèries
sí,
tan bones de bisbe moderno.
No, això mateix. Que també el vam veure
bueno,
Caos Calmo.
Papa, de papa.
Bueno, vam fer papa al final, clar. Sí, clar. De Caos Calmo i de L'habitació del hijo, i per mi... Bueno, pues té l'etiqueta de Nanni Moretti, per mi és brillant.
Sí, 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 sí. A veure, això va de Giovanni. Giovanni és un realitzador italià, amb prestigi, reconegut, que ja té al cap la pròxima pel·lícula. És una pel·lícula amb molta càrrega política i que aviat es començarà a rodar. Però tot comença a fallar en aquest projecte. Resulta que bueno, la indústria cinematogràfica està sempre en procés de canvi i el seu matrimoni està en una crisi profunda, que això també és un clàssic del Moretti. I el coproductor de la pel·lícula està a la vora del desastre econòmic. Per tant, el Giovanni està entre l'espasa i la paret i haurà de repensar per complet la seva manera de realitzar les coses, de replantejar-s'ho tot perquè torni a estar en harmonia i pugui seguir fent l'ansiada pel·lícula. Està bé,
està bé.
Normalment el Moretti fa molt això, eh? A les pel·lícules sempre són algú que reflexiona sobre si es replanteja el que ha fet i com ho fa i veu tots els defectes que té i busca
intenta
com sortir-ne.
Intenta veure com resoldre-ho, no? Sí. I aquell punt d'humor...
Però veient les pel·lícules que ha fet i que segueix estant amb el mateix vol dir que no ho ha resolt.
No, no, perquè sempre va amb el mateix patró.
Sí, sí, sí.
En fi, una altra pel·lícula per veure,
aquesta,
també.
Aquesta, i a més, està molt ben puntuada i sí. La crítica en parla molt
sí,
bé d'ella.
Sí, sí, de fet, és la més ben puntuada de la setmana,
sí,
aquesta.
Sí, sí, sí. Va, vale. Anem per una altra, Montse.
Doncs anem per una altra i, en aquest cas, tornem a Espanya amb una pel·lícula que es diu El Cuco.
¿Cuánto?
Los intercambios de casa son gratuitos.
No hay nada gratis en este mundo.
Se basa en la confianza mutua.
Es como si cada uno tuviera un rehén.
Nosotros es la primera vez que lo hacemos.
Hay tres normas de oro. Respetar las pertenencias de los otros, dejarse acoger por el nuevo hogar y dejar la casa tal y como la encontraron.
El Cuco es una película de la Mar Targarona, que és, a veure, la directora del fotógrafo de Mannhausen, que també és una película bona, i també de la producció de Elisa i Marcela, El Ampa, Los ojos de Julia, L'orfanato, per tant, totes aquestes pel·lícules de thriller psicològic, sí, que serà com és aquesta pel·lícula,
és el seu tema.
És el seu tema. A la paper principal hi ha la Belencuesta, de Lictus, La casa de papel, Un novio para mi mujer o El aviso, el Jorge Suquet, de la libreria Élite, Paquita Salas i també Elisa i Marcela, la Hildegard Schröter i el Rainer Reiners, que són dos actors alemanys perquè la parella gran de la pel·lícula són dos alemanys. I ara explica perquè...
A veure, una parella, un matrimoni, diríem. Ella està embarassada 8 mesos. I aquest any les vacances seran diferents. Perquè volen desconnectar del seu estil de vida i de la seva rutina. I perquè és diferent, perquè han decidit intercanviar la seva casa amb Hans i Olga, una parella jubilats alemanys que han conegut per internet. Tot i l'aparent calma del principi, de mica en mica, l'intercanvi de cases es va convertint en una autèntica pesadilla per Marc i Anna. Intercanvi de cases vol dir jo vaig a casa teva a Alemanya i tu vens a casa meva aquí. Perquè resulta que descobreixen que el Hans i la Olga tenen uns altres plans per ells. Per ells vol dir pels d'aquí, per l'Anna i el Marc.
Sí, sí.
Està bé.
Thriller psicològic. Aquestes a mi m'agraden. De no sigui terror, jo aquesta...
És el terror que toleres.
Exacte, és el meu llindar. És el llindar. I ara anem a una pel·lícula francesa que es diu Vencer o morir.
La Convenció Nacional ordena alistar a 300.000 homes per combatir en la frontera de l'Este.
¡La paz!
¡No! ¡La guerra!
Hermano, no puedes ignorarles. Necesitan un líder.
Vencer o morir és una pel·lícula dirigida per Vincent Moltez i Paul Mignot, que és la seva primera pel·lícula dels dos directors. I entenc que com que era la seva primera, es volien marcar un d'allò. Ja el títol ja ens apunta a una pel·lícula de tipus èpic.
Un és el vencer i l'altre és el morir. No?
Això mateix. En els papers principals hi ha Hugo Becker, que el van veure a Benoit Noir a la sèrie, a El último día en la tierra, i Gregory Fitoussi, de Peaky Blinders, Oficina d'Infiltrados o Riviera. En fi, una pel·lícula èpica.
Estava en 1793. Fa 3 anys que Charette, que és un antic oficial de la Royal Navy, es va retirar al castell de La Vendée. Per tant, per ell la revolució i tot el rotllo francesa i tota la teva guerra ho ha deixat córrer. Però l'esperança de la revolució francesa en aquest moment havia donat pas, havia desil·lusionat en general als francesos. Aquesta desesperança i la fúria de la gent del camp va creixent i demanen a aquest militar que prengui el comandament de la rebel·lió. Es volen rebel·lar contra el nou govern. Per tant, ve a ser com una contrarrevolució,
sí,
diríem.
Sí, sí. No és un episodi històric, funció... de la Vendée.
Sí, sí, sí. I aleshores, perquè han hagut matances de poblacions senceres per part del govern. A mesura que passen els mesos, Charette, que és aquest oficial, es converteix en un comandant que transforma els pagesos i les dones i homes de la regió. I els transforma en un autèntic exèrcit que farà tremolar el nou ordre de França.
No, està bé com a...
Explica un cas històric.
Exacte, això mateix.
I el, bueno.
Són d'aquelles pel·lícules que llavors has de portar als alumnes de primer de batxillerat.
Sí. I veieu què va passar?
Clar, perquè són d'aquelles que, si està ben documentada històricament, és un treball de classe important.
Molt bé.
Aviso als profes. Aprofiteu el cine.
Sí, també va però si els nens ens estessin sentint...
Que... No, però potser ens sent algun profe.
Eh?
Potser ens sent algun profe.
Algun profe potser sí, però si els nens ens sent ens agafaran mania.
Això sí, és veritat. Diré, no, podríem anar a veure un altre que no...
Estan al cine, ens persegueixen... Anem per una altra.
Vinga, doncs aquesta és l'última de la setmana i es diu El efecto Dharma.
Bienvenidos al curso de cine de primer grado. Y voy a ser el encargado de guiaros por la historia cinematográfica.
El efecto Dharma es una película de la Campanera en Phuket, perquè sí. És una pel·lícula dirigida per J.L. Rojas, que és la seva primera pel·lícula. No sabem si José Luis o José Leandro o Juan...
Luis.
I està interpretada per Álvaro Lucas, Alba Tissera, Alberto Lucera, Gonzalo Validiez, que és també la seva primera pel·lícula. Per tant, no tenim ni valoració ni coneixement sobre...
A veure, tenim el tema, i el tema és... com molt senzill i molt poc explicat, eh? Perquè diu que John és un aspirant a cineasta que decideix rodar una pel·lícula amb l'ajuda dels seus amics, perquè sí. És novell, i durant el rodatge coneix a Dharma. Dharma és una companya de treball nova que apareix per allà i és una tia com misteriosa, però des del primer moment el John se n'adona que Dharma és única i que acabarà enamorant-se d'ella. Això és el que ens han explicat. Sí.
Deu ser un treball de fi de curs, també, eh? És la pel·lícula sobre el treball de fi de curs
del J.L. Rojas. Dels nens que hauran vist l'altre.
Això mateix, quan siguin grans i s'apassionaran pel cine.
Exacte. Bueno, no podem dir ni que bé ni que malament perquè no tenim ni idea, no hi ha referències, i a més el tema explicat així és molt tonto, però sí. Pot arribar a ser important.
Clar, o a lo millor aquest noi amb els anys es converteix en un calpasoro.
Exacte.
Bé, doncs la cartellera s'acaba aquí,
sí,
vale?
Però
i ara,
us
volem donar dos apunts. Un és explicar que J.A. Bayona...
Què és, Juan Antonio?
Juan Antonio Bayona, amb la pel·lícula La Sociedad de la Nieve, que és una pel·lícula, t'ho explicaràs, eh? Ha impactat al Festival de Venècia i... que és una pel·lícula que s'apropa al tractament que ella mateixa en va fer a l'any 2012 de l'impossible. És a dir, estem davant d'una tragèdia i ell es recrea en aquella tragèdia. Una
pel·lícula... Aquí estem parlant de la tragèdia dels Andes, aquell avió que els anys 70...
Sí, el 72.
Sí,
no sé. Sí, sembla que sí.
Bueno, aquell avió
el 72,
que
duia,
sí,
el 72.
Entre altres, a un equip de futbol americà, que es va estavellar en els Andes i es van quedar allà mesos, bueno, molt de temps, que no els podien rescatar perquè no hi havia mitjans per trobar-los, i que ells per sobreviure acaben menjant carn humana, i que al final se salven perquè dos d'aquests supervivents, la carn humana que es mengen és la de la gent que s'ha mort
en l'accident,
i per tant no... I aleshores dos dels supervivents es li han levantat el cap i diuen vinga, hem de trobar doncs algun lloc on hi visqui algú per poder... Per tant, han de sortir d'aquella immensitat de muntanyes i neus i tot això. I fan una caminada jugant-se el tipo contínuament fins que arriben a un punt on ja comença a haver civilització i allà és on
dona
l'alarma.
No expliquis tot, home, que aquí
no
sap la història.
Això és el que va passar.
Bé, aquesta pel·lícula ja es va fer un llibre que es deia Vivent,
sí.
Que jo el recordo a casa dels meus pares,
sí,
i jo crec que aquell llibre el tenia tothom, jo me'n recordo de la portada, amb funda de paper, amb la muntanya i
amb la neu i el tros d'avió.
I després es va fer una pel·lícula l'any 76, se'n va fer una altra l'any 93, i ara doncs, ve aquesta del Bayona, que amb tota la tecnologia que tenim ara...
S'anuncia com una gran pel·lícula.
Sí, sí, diuen que Venècia va impactar, el Festival de Venècia.
I és difícil perquè impactar amb un tema que ja coneixes, ja saps què va passar, ja saps com va acabar, i tot això, t'explico una història que ja te la saps,
exacte.
I aleshores dius, me l'han d'explicar molt bé perquè m'encanti,
sí, sí.
No?
De fet, aquesta pel·lícula he vist que s'estrenarà a Netflix, el qual és una pena, però una pel·lícula amb els paisatges aquests,
sí.
Jo entenc que s'hauria de veure en pantalla.
Bueno, en cine també ho faran.
Suposo que sí.
Sí, esperem que sí, perquè és lo interessant d'anar a veure amb una, sí, pantalla grossa.
I després la segona notícia, doncs, és el Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, que és la pel·lícula que ha guanyat el Lleó d'Or, una Emma Stone com a protagonista,
sí.
Mark Ruffalo...
Emma Stone és la de La
La Land, exacte. Mark Ruffalo i William Dafoe, que encara està actiu i donant canya.
I fotent efecte. A veure, està basada en el llibre de Alasdair Gray, que és una història amb molt paral·lelisme amb el Frankenstein. L'únic que el Frankenstein és... és una dona, no és un home el bitxo que fan. A veure, això va, el tema és curiós. Una noia que està embarassada se suïcida per escapar dels maltractaments del seu marit. I el cadàver de la noia arriba a aquest Frankenstein nou, el metge sonat, que és el Willem Dafoe, que es proposa ressuscitar-la. I què fa? Li implanta el cervell del fetus que té l'embarassada, que encara està viu. I per tant apareix una criatura amb el cos de dona adulta, però amb un cervell incontaminat socialment d'un nadó. No té prejudicis i se'n vol aprendre tot, vol experimentar amb tot el que és el que fa un nen petit, diguem, no? Però esclar, té un cos de dona i aleshores doncs no té ni moralitat, ni cànons socials apresos, ni rei, per tant, és...
Està bé, el tema és curiós.
És un lío.
Sí, sí, bueno, si li han donat el lleó d'or amb ella i tot això, sí, és perquè fa un treball molt bo, molt esperpèntic, però molt bo.
No, està bé, està bé. Aquesta també és per anar a veure, però quan la facin, clar, abans és difícil.
Doncs ja hem acabat. Ja fins aquí.
S'ha acabat la cartellera i una mica els comentaris de lo que ve, que són aquestes dues últimes, i lo passat, que són la de
Oppenheimer.
Oppenheimer, exacte. I hi ha molta cosa bona en el cinema.
Sí.
A la cartellera hi ha coses xules.
Sí, perquè després de l'estiu, ja a prop de finalitzar l'any, ja comencen a arribar-nos aquelles que a cara als Oscars del mes de març es col·loquen a final d'any perquè tots tinguem la memòria.
Les estrenen tard perquè se'n recordin els que trien l'Oscar.
Exacte.
Molt bé, doncs amics de Fila Zero, amics de la Cala Ràdio i amigues també, tothom.
Tothom. Ens veiem la setmana que ve una altra vegada.
Sí.
I ara ja enganxem el curs a velocitat de crucero. Sí.
Ja heu vist que ho hem començat avui en plan ràpid, efectiu i sense...
Perquè no perdem...
No perdem.
No perdem amb el temps.
No perdem ritme,
No.
No ens fem vells, es veu.
Amb el temps millorem, com el vi.
Bueno, fins a la setmana que ve, una abraçada a tots i ben trobats d'aquest estiu, tant que esperem que hagi anat bé per tothom.
I aneu al cine, que ja s'ha acabat l'estiu.
Ara s'han acabat les excuses, ara al cine.
Adéu.
A veure.